asamblea de Majara. Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras.
Contrabandistes, sí, l'últim programa de la temporada ha arribat.
Asamblea de Majaras.
O no, perquè ja sabeu que amb els Majaras mai se sap.
Mai se sap res del cert.
En tot cas, diumenge 10 de juliol donem la benvinguda a un fresquet.
Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras. Sí, Asamblea de Majaras.
Hey. Oh, let's go. Bona tarda, contrabandistes.
Benvinguts, benvingudes. Això és l'Assemblea Majaras, el magocine que tota sogra voldria com a gendre. A la nostra casa ensenya Contraband FM 91.4 i www.contrabanda.org, l'emissora lliure i no comercial de Barcelona, que té ja... aviat farem 32 anys. Bueno, pues aquí estem aquest sí. 10 de juliol, diumenge, ja sabeu que som un dominical.
Sí, anticipant-nos a la onada de calor, tu vens molt fresquet, tu sí que vens fresquet, però hem posat a l'aire, perquè una de les coses, qui m'ho deia avui, que es comentava, no? Quan deien, no, no, sou contrabanda de nova lloc, té aire condicionat, no? Com una fita.
Sí, una fita realment... o com una crítica.
També podria ser com una crítica, està clar. Bueno, però bueno.
En tot cas, va, anem allà a les presentacions, recordeu que estem fins a les 20, a les 8
del vespre,
d'avui diumenge dia 10 de juliol.
Sí.
I escolteu a Eduardo Manos Tijeras a la taula de so tacat, sí, amb la seva camisa de, sí, diumenge.
Sí, una camisa amb sanefes així molt modernes, que és una de les meves noves adquisicions per intentar omplir el meu estat d'ànim, d'alegria i bon humor d'aquest estiu que just ha fet que començar. I sí, m'he tacat, perquè una de les meves característiques de la personalitat és que no sé com ho faig, però faig el que faci, em taco la camisa, la samarreta o els pantalons, fins i tot. Quan taca els pantalons ja és més problemàtic, depèn de quin moment, però també sol passar.
Mentre no estan els física. Casotets, aquí el tenim.
Bueno, els casotets també estan, però és igual, no passa res. Sí.
Manos Tijeras, els controls de la taula.
Els controls
de
són després d'unes manescures vacancetes en sortides bergadanes, no?
Li donem la benvinguda. Després està un servidor, Ernesto Chemajara, jo avui amb samarreta contrabandista que estreno, pràcticament.
Que era fantàstica.
Adquirida fa poc, d'aquestes veraniegues, que us recomanem que adquiriu. Després us direm en quin proper event ho podreu fer, per ajudar a finançar aquest projecte autogestionat que és Contrabanda. I content, tot, diguem, alguna contractura de més, però bueno, aquí amb ganes d'encarar aquest programa. I excusant el tercer Majara, que avui no el tenim.
Nope.
Aquí en directe, doctor Axioma, ja de vacances, des d'aquí enviem abraçades fraternals.
Però qui sap si està la missió especial de les festes del Raval?
Ah, ho farà, les festes del Raval.
Alguna cosa.
Després ho destaparem. Però no estem sols, Manos Tijeras i jo.
No, ens estem molt ben acompanyats.
Amb una dona de ràdio,
sí,
i moltes altres coses. Qui ens segueixi pel Twitter o segueixi Contrabanda pel Facebook, ja ho haurà llegit. Tenim a Mercè Carrió Fornells, tenia aquí una xuleta, ho he vist, des d'una de les obres o coses que ha parit la Mercè, i que és la nostra invitada avui. Primer de tot, donem la benvinguda i t'agraïm venir un diumenge a la tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Sí que tens veu de ràdio, sí.
Això de la ràdio m'agrada a mi també molt, eh? Molt, molt.
Ara destaparem el perquè. Bueno, no de ràdio i de moltes altres coses.
Ja, exacte.
Que has tingut un cap de setmana on has usat molt la veu, crec.
Un cap de setmana mogudíssim, però bueno, estic a tope.
A tope. Una Majara.
Sí.
Hem descobert una Majara,
sí,
del Farró.
Una bona Majara del Farró, sí senyor.
Últimament aquí tenim bons amics i amigues al Farró. Sí. Doncs amb la Mercè estarem xerrant la primera part del programa de diverses coses, a veure què ens dona temps de xerrar amb ella, escriptora, dona de ràdio, fa un programa amb una emissora de Vilaurà i el Farró, i pilot de globus, entre moltes altres coses, contacontista, i bueno, ja ens aniràs dient, que ja aniràs definint mare, bueno, i 10.000 coses més, segur.
Sí, pare, mare, fill, Esprit Sant.
Exacte. I a la segona part, pues, seguirem parlant d'històries de vida, Què us sembla això?
Sí, sí, Majares.
Històries de vida Majares. Tenim un company, el Carlos, que des de Calafous, si l'assemblea no se li allarga, ens trucarà. Bueno, ja són d'assemblees eficients.
Una excusa per sortir de l'assemblea, dirà, tinc una trucada amb la ràdio, haig de marxar.
Li hem fet un favor.
Està clar.
Ens explicarà, ens parlarà d'un projecte audiovisual que sona molt xulo, no? Il·lustres Majares.
Il·lustres Majares.
Sobre un fresc de, dels Majares o personatges pintorescos de la ciutat de Màlaga, si jo no entès malament. Ens ho explicarà ell.
Ens ho explicarà ell.
Com un dels codirectors d'aquest documental.
Fantàstic.
Bueno, tot això i més en aquest programa d'avui i... anirem amanint-ho també amb bona música, parlant de convocatòries, especialment una molt, molt important per Contrabanda i per l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que no oblidem que és l'espai que ens acull des d'aquest mes de desembre al carrer Reina Amàlia amb carrer Sant Pau, la Bretxa de Sant Pau.
La Bretxa de Sant Pau.
I que en el 120è aniversari d'aquest Ateneu Enciclopèdic Popular
estem aquí.
I estarem de celebracions a partir del divendres, perquè el barri que ens acull pues, està de festa major, el barri del Raval.
Ja sabeu que s'inicia amb l'estiu totes les festes majors als barris de Barcelona, que és un goig que tenim les persones que són d'aquesta ciutat, de poder gaudir-les i disfrutar-les.
I més després de dos anys
tan caloroses, després de dos anys de mitges tintes.
Exacte.
Perquè l'any passat ja van haver-hi alguna mitja tinta. No? Però bueno. I res, doncs, que estem molt contents de que també hem tingut una millora tècnica en la Contrabanda, una d'aquelles coses que encara arrossegàvem de la mudança, el trasllat que vam fer des de la plaça Reial. Doncs tornem a tenir el telèfon disponible perquè ens feu connexions en directes i és el telèfon següent que us diem, el 93 013 9533, i ja sabeu que com que som la Ràdio Lliure, sense gaires filtres, doncs trucareu i podeu explicar-nos qualsevol cosa que us vingui de gust, anunciar-vos alguna cosa que feu o el que sigui.
Lo que sigui. Després també tenim una altra forma de contactar-nos. Contactar-nos i seguir-nos, que és el Twitter, Assemblea Majara, així en singular i en castellà. I fins i tot, perquè no dir-ho, encara un apartat de correus, no? Añejo.
Sí, a l'apartat 748 del 08080 de Barcelona. Tenim una caixeta allà, correus, a l'oficina històrica.
Al costat de Vilaigana.
Allà a la plaça de l'esclavista aquest, no?
No, ara és...
ara és diferent, ara es diu Ibiza Diallo, no? Sí, és veritat.
De fet, en vam parlar, ens vam connectar al darrer programa amb gent en aquella plaça.
Fem aquí l'enllaç, no?
Doncs ens envieu qualsevol cosa, contes, llibres, com els que ha fet la Mercè, maquetes, cartells, el que sigui, cartes, evidentment, al 748 del 08080 de Barcelona, contra l'NDFM, especialment poseu a l'atenció de l'Assemblea Majares i voleu quan s'arribin. I recordar-vos que estem aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que és un espai que obre de dimarts a dissabte, a la tarda, a partir de les 6 més o menys, això, carrer Sant Pau amb Reina Amàlia. Vinga, va, comencem posant música, ja que mencionàvem que tenim una parada de correus al nostre antic barri, el barri gòtic. Dir-vos que ahir el barri gòtic no estava a festes, com si ho estava al barri del Carmel, hi havia d'estar al Raval, però hi havia un evento històric molt que s'ha tornat a reprendre després de la pandèmia, que és el Sant Fermines,
a Barcelona.
Que és de Barcelona, que ho fa la comunitat navarresa, i una bodega Vidasoa, que és un emblema del barri gòtic. I em vaig poder passar una estoneta, temps per res, prendre un calimotxo, escoltar un pintoresc pregó, i també descobrir aquesta banda musical que no coneixia i que us recomanem moltíssim i que especialment us recomanem veure en directe, perquè a vegades hi ha bandes que realment com se les ha de veure en directe. Doncs vinga, comencem escoltant Senyorita Júlia i sus ex des d'una cançó en viu, i mentre sona també us farem alguna informació més de referència i entrarem a xerrar amb la Mercè.
I res, endavant, missatges.
Cucharita.
Me voy a poner sexy. Me quería cuidar. Me quería. preparava la cena, me sacava a bailar.
En sitio que no se puede bailar, como en las películas de Hollywood.
Me hacía reír. Me invitaba a salir.
Y pagaba todo, o sea que no era catalán.
Acariciaba mi pelo, llenaba de besos mi cuello, me invitaba a dormir.
Bueno, y cuando digo dormir, quiero decir precisamente dormir.
Porque a la hora reina el gran no. Recibía cucharitas, cucharitas, cucharitas.
La cucharita de la señorita Julia y sus ex. Aquí a Contrabanda FM 91.4. Ja sabeu que a Sabem Ajares ens trobem aquí en directe cada parell de diumenges, tot i que tenim una miqueta un calendari informal. I sempre que vulgueu vosaltres al nostre blog amhares.contrabanda.org, on podeu descarregar cada un dels programes que arriben a bon port des de fa molts anys, i us podeu seguir al feed, no, l'RSS, perquè us informin de quan hem penjat un programa, que us avisen automàticament.
Subscriure-us
al nostre canal d'alimentació, no?
I per streaming a Contrabanda, no només nosaltres sinó tots els programes, www.contrabanda.org, per seguir-nos des de qualsevol lloc del món.
Sí.
I informar-se de l'actualitat de la ràdio.
Exacte. I com sempre aprofitem la benentesa per saludar les ràdios germanes de... que ens reemeten la seva programació setmanal, com poden ser Ràdio Malva, Ràdio Ona, ai, Ràdio Ona, Ràdio Activa i Ràdio Vistalera. I Ràdio La Bala, no? No,
sí, no.
Ràdio Bala?
Ràdio Trama.
Trama, això.
Respectivament de els pobles marítims de València, de la Vall d'Alcoià i Albaida, de la Xaradènia i finalment de Sabadell. I aprofitem per saludar una ràdio germana que, tot i que no en remet, sí que està de bones notícies, és Ràdio Argallo, que l'hem entrevistat algun cop, i que ja deixa de ser una ràdio bueno itinerant, tot i que segurament ho intentaran ser encara amb filosofia, però que han estrenat local, i hi ha un centre social autogestionat a Ruente, en el Saja. Des d'aquí molts petons.
Molt de sort.
Excepto al ir a dormir, porque a la hora reina el grano, que les voy a contar. Me decía buenas noches, media vuelta y a roncar, y siempre más madrugada me abrazaba, por detrás me quedaba.
Doncs teníem aquí a la senyorita Júlia i sus ex per a les festes dels Sanfermines allà a Clavania Gorda, no? A la plaça de Mercè.
Correcte, bueno, i perquè un servidor es va retirar a temps, que
és una... Retirar a temps ja sabem que és una victòria.
És una cosa que aprenem amb els anys. Però bueno, segur que la cosa va anar més. Doncs estem aquí als Majares i com us anunciàvem, com hem dit al principi del programa, tenim la sort de comptar amb una persona que també és dona de ràdio, la Mercè Carrió, i que ens podries explicar primer de tot, perquè anirem desgranant múltiples facetes de la teva vida, si et ve de gust explicar, però com una dels fronts que tens, que no sé ja d'entrada fins i tot com t'agrada definir-lo, si com a activisme, si com a hobbies, si com a, no sé, fronts, arts o el que sigui, i podríem començar pues, això explicant, ja que estàs a una emissora, a quina emissora, a quina ràdio participes, amb qui, per què i des de quan, per exemple?
Doncs mira, és... Hola, bueno, primer gràcies per deixar-me estar aquí amb vosaltres aquesta tarda, que m'encanta. Tot va començar l'any passat, la Vila Urània, fan una de les seccions de treballs que fan, hi havia la secció de fer ràdio, i em vaig apuntar, érem 5 dones, i escolta, un èxit perquè molt complet, a més el que ens feia de profe boníssim, i vam poder estar treballant en tot el que és la part tècnica, i després es vam anar preparant els nostres propis programes i anàvem fent les seccions amb la nostra música, bueno, vull dir, tot això que esteu fent vosaltres ara aquí en directe. I molt bé, i bueno, ens vam constituir com ja fixes, ja començarem ara al setembre, ja ho tenim autoritzat també per ser fixes, que ens diem Dones a les Ones. I bueno, a mi m'agrada molt perquè em fan fer de presentadora, perquè potser tinc més facilitat de parar, però bueno, jo crec que tot és d'unir del que arribem a xerrar. I molt bé, estem super contentes i hem fet bastants programes a través de... Bueno, saps què passa? Que Vila Urania es mou a través de Ràdio Ferró. I llavors doncs, ho tenen com a ràdios comunitàries i ho connecten. I bueno, molt bé, ja et dic, molt bé. I ara ja al setembre, l'últim programa que vam fer allà a la plaça Molina, és una festa de la gent gran, que els radars vol dir gent que els cuiden, que miren, que viuen a casa sols però no volen anar a residència i tot això, i a més tenen bastanta autonomia.
És un projecte ja a tota la ciutat, no?
Sí, és fantàstic, eh? Vull dir, jo vaig anar descobrint.
Intergeneracional.
Molt bé, fantàstic, eh? I allà vam fer un programa molt maco, la veritat, estic super satisfeta. I aquí estic disfrutant molt de la ràdio i en projecte ja de futur, però neix ben bé... Així, hobby total i absolut, eh? O sigui, encantada.
Perquè us situeu, quan parlem del barri del Ferró, és el barri que està al costat del barri de Gràcia, entre Sant Gervasi i el Putxet, en el districte de Sant Gervasi. Serà Sant Gervasi, del que com a membre il·lustre, tot i que no veí, però sí força viva, per exemple, tenim el Perocre, que és un majara que hem tingut aquí no fa gaire, participant en programes, i així també la gent no ho acaba de situar. Doncs, ara aquí...
És un barri petitonet. No?
Sí.
Perquè al final són aquests...
No, és que diuen...
És que, esclar, com que són les extensions de entre Gràcia i Sant Gervasi, com el nucli antic de Sant Gervasi, doncs, com que queda una mica difuminat, no?
Però aquí queda un trosset, Buxet, que també és el Putxet i el Ferró.
Clar, són dues barris diferents, sí, cada un, no?
Sí, però bueno...
Hi ha una bretxa.
Sí, però d'alguna manera són independents, per dir alguna cosa, però tenen un enllaç, eh? De fet, sí. Bueno, d'això es tracta, no? De que tots siguem independents. Quan independents van haver...
Sí.
Ai, que si se m'escapa la paraula lliure, exacte, que m'agrades.
En tot cas, aquí queda explicat que hi ha aquesta Ràdio Ferró, on participen programes que es fan des del Vila Urània, i que pel que jo aquí ara trastejava, sembla que és una emissora membre de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona.
Exacte.
Per qui vulgui escoltar-la, entenc jo, per streaming, o suposo que si emet per FM, que no sé si
no,
saps
no
si s'emet per
sí,
FM.
Sí, també pots enganxar per
suposo
FM.
Suposo a la zona més propera,
sí,
no?
Sí, exacte, sí, no, sí,
no,
sí,
no,
sí.
D'aquell barri, dels barris més propers,
però tu busques ràdios comunitàries i ja surt com un mapa i et va ensenyant totes on estan cada una i pots clicar i et surt a baix de la... Si ho mires per pantalla, el busques el dia tal i tot molt bé. Ho tenen molt ben organitzat, la veritat és que molt bé. Molt bé.
Mira, podeu trastejar sobre aquesta emissora i altres d'aquesta xarxa a la web xrcb.cat, xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona.
Molt bé.
I escolta, això és d'un... Bueno, que per cert, abans de canviar de faceta, clar, i què parleu?
Bueno,
porteu gent? Feu com
sí,
bueno,
sí, vam fer en l'estudi de Llaurània, vam fer, inclús va venir un senyor que tocava la guitarra, però una meravella, en directe, super perfecte. I llavors teníem preparades ja diferents històries, cada una havia preparat la seva. Inclús, com a curiositat, ens muntàvem les nostres pròpies publicitats. O sigui, ens fèiem el guió de la publicitat, de què anava, i amb la seva pròpia música. I bueno, vam fer alguna publicitat que realment semblava de veritat, eh? Perquè els productes que presentàvem són irreals, però semblaven de veritat.
Que riu-te, sí, de la publicitat.
I, sí,
professional,
i el,
no?
Sí, i aquest últim, que va ser el de lo de radars, doncs una va parlar de la Anna Maria Matute,
l'escriptora.
Sí, l'altra va parlar de... bueno, va fer una espècie de poesia amb música del Joan Manuel Serrat, que parlava de la bellesa, de, no de bello, sinó de gran. I jo vaig parlar d'una dona, bueno, una dona molt interessant, que va ser, per amor, es va convertir en una gran exploradora, que va tardar 20 anys a trobar el seu marit, i va fer els creu als Andes, que és la Isabel Gran Mesón, i em va quedar molt bé. Vull dir, la veritat és que molt interessant. I ara, si seguim, doncs, al setembre segurament faré una petita secció de dones exploradores famoses, que totes tenen un motiu o altre per haver fet totes aquestes epopeies a les seves vides, a més amb cicles dels 1700 i 1800, que dius, bueno, com pot ser que anaven allà amb les seves botes i el mirinyac, i en comptes de dur un arma portaven un paraigua, doncs interessantíssim. I són reals, dones reals, vull dir, molt bé.
Ara que dius al setembre, dir-vos que el Key Barri, el Ferro, fa festes al mes de setembre. No sé si potser
sí.
Fareu ràdio,
sí, sí,
pot ser una ocasió per veure's allà al carrer i per conèixer-te en persona.
Aprofitarem. O sigui, ara estem esperant que ens diguin coses ja concretes, ja vam deixar mig organitzat, i el setembre ja posar fil a l'agulla. Llavors ens apuntarem a lo que sigui, a tot.
Bueno, sí, pues, sí. Pues, qui tingui ganes de mira, potser sí, una ocasió està... per conèixer la Mercè, per escoltar ella i les seves companyes fent ràdio i altres iniciatives,
sí,
d'allà, pues ja ho sabeu,
sí,
al voltant, sí, de l'11 de setembre, no? Més o menys.
Sí, alguna cosa així, sí. Bueno, ja teníem diverses idees, sí, sí. Vull dir que si ho sentiu, esteu tots invitats, tots i totes, tots invitats.
Bueno, i ara que parlaves de dones aventureres, hem de dir que tu també ho ets, podríem dir. O bueno, no sé, almenys vist des de fora, quan jo vaig escoltar una mica... històries de teves, no? De la teva vida, i és el que ens va portar una mica a invitar-te, doncs a mi m'ho semblava. Podem desvelar com un servidor, un dels majares, que et va conèixer ahir, fa un poc més de 24 hores,
sí, sí.
I és que la Mercè estava presentant un conte que l'hem portat aquí, com poden veure tots els oients i oientes, però bueno, hem tutejat una foto que explica, bueno, digue'l tu mateix, quin és el títol i quin vincle tens amb aquest món.
Mira, el conte, bueno, aquest és el conte número 1, perquè n'he fet 4, es diu Vera la Globera, i és la història d'una nena que és pilot de globo aerostàtic i...
repartidora de globo.
No, vola amb globo aerostàtic, i és que, bueno, una de les meves passions de tota la vida, fa més de 37 o 38 anys que sóc pilota de globo aerostàtic, i amb aquesta pandèmia vaig estar escrivint, com que vam estar tant temps tancats a casa. Primer vaig estar escrivint un llibre, un totxo que s'encava als peus, em fa mal, dels meus viatges. Me'l vaig fer jo, me'l vaig editar amb Fotoprix i va quedar superxulo. I després, quan vaig acabar aquest, vaig fer un altre llibre que anàvem a estiuejar en un poble que es diu Casserres, i...
Al Berguedà?
Al Berguedà, sí, sí, a més amb molta història, de quan venia la màquina de batre, i bueno, el camp, els conills, les vaques, i el carretó de ferro, i jo què sé, moltes coses, no? I també el vaig escriure, va quedar superxulo, també me'l vaig autoeditar amb Fotoprix, i em vaig fer un, perquè els vaig agradar als meus germans, perquè clar, jo em tenia de distreure d'alguna manera, i em distreia escrivint, perquè ja estava tipi farta de caminar pis amunt i pis avall.
I no et deixen sortir en globus, llavors?
No, ni globo, ni gimnà. Jo sortia a l'hora dels iaios, que era de 7 a 8, i llavors de 8 a 9 sortien els esportistes. Bé, no sé si era així o al revés. Bé, la qüestió, que empalmàvem les dues.
Sí,
és l'única... Llavors, bueno,
no tenia, no tens un gos?
No tinc gos. Tenia colserola era la meva vàlvula d'escape. I vaig escriure, vaig dir, saps què? Jo faig un conte, perquè com que ja havia escrit una novel·la, dic, vaig fer un conte per nens. Però jo no havia escrit mai per nens, no tenia ni idea, dic, igual poso aquí coses que els nens diran, eh? Saps? Però bueno, vaig pensar, ho faig, també ho faig per mi, a veure què passa. I vaig començar a inventar-me la Vera la Glovera, i dic, mira, has terrimit tot el títol, no? Vera la Glovera. I vaig muntar-me quatre històries. Una és la Vera, que és la primera història, és la història del Lluc, un conill, que amb la seva família li passa un incident, i la Vera intervé a solucionar-ho. Vaig continuar, no?, explicant, sí, el conte número 2. Bueno, és uns nens que es diuen el Pep i la Nita, que tenen unes bicicletes i també se'n van per aquí per allà, es perden i patapam. El tercer conte és un campionat de globus, i clar, com que jo hi he estat i sé que hi ha un campionat que fan a França, a Châteaudet, cada any, que és espaterrant, més que espectacular, és espaterrant. Hi ha un dia concret que volen els globus de formes, ja, o sigui, el globus convencional, que és el rodonet, però després hi ha els de formes.
Croissants i...
Sí, sí, bueno, hi ha uns texans, hi ha un os blanc increïble, perdoneu, hi ha un bruixó que va amb l'escombra, porta el gat que li penjant aquí al seu costat i una aranya que li penja, ja està, té una berruga al nas, vull dir, és increïble. I hi ha un pingüí, hi ha un...
No la gent de fer-se el globus d'així, no?
Sí, molt maco. I, bueno, aquí hi ha una història de globus també aquí a Catalunya important, eh? Sí.
Bé, ara ens explicaràs.
Sí, sí, perquè aquí sempre s'han fet moltes trobades. Clar, és que tot això ha canviat molt ara, eh? Bueno, jo el quart conte...
Sí, sí.
Ja, ja així tanco la línia dels contes. I el quart conte és la història de la besàvia, que tenen uns nens que tenen una besàvia, i li volen fer un regal sorpresa, i realment m'ha quedat, potser és el que m'agrada més dels quatre, però està molt bé, i dels quatre són estupendos.
La traca final.
Sí,
i que quan... no els has fet sola. No,
no, no, no, me'ls vaig escriure jo, i quan ja els tenien fets, jo tinc una amiga que és psicòloga, perquè em sembla que he fet el gran conte de nen, i me'ls va llegir, i una mesa que he fet comprar la casa. Bueno, que tot això ha variat molt, perquè jo el Lluc, el conill, jo el feia grassonet perquè el volia fer carinyós i maco, i em va dir, no, un conill grassonet no pots posar, has de posar que és el Lluc, i que el van portar entre tots a la clariana del bosc. Ah, i després amb els nens de les bicicletes, el Pep i la Nita, doncs vaig dir que s'havien descuidat la motxilla amb els mòbils dintre, i no, i em va dir, els nens, com que encara són molt petits, no porten mòbil. Diu, com a molt, si vols posar alguna cosa per que no quedi tan pobre, que portaven aquí a la mà una tireta amb el telèfon dels pares. I jo ho vaig rectificar i vaig arreglar.
Sí, una revisió pedagògica.
Està molt bé, no, no, fantàstic, el resto no em va esborrar res. I molt bé, i sí, sí, realment va ser així. I veus, la Vera, com que sí que ja és gran, ella sí que portava un mòbil i va poder trucar a la Betty, la Bete, que és la que va curar el conillet Lluc.
I és ella qui t'ha fet els dibuixos?
No. I els dibuixos me'ls ha fet una noia de les de la ràdio, una component de Dones a les Ones, que un dia fent la xerrada al carrer, sortint de, que eren les 10 de la nit, sortint de l'emissora, perquè jo volia fer els dibuixets, però clar, jo sabia els dibuixets que volia, però jo, encara que dibuixi, jo no dibuixo bé.
Bueno, dibuixo de la teva manera.
Va, dibuixo per mi, però jo volia alguna cosa que fos una mica espectacular, no? Molt de colorido, que els nens només veient-ho ja ho tinguessin clar. I vaig parlar amb unes noies, i em demanava 6.000 euros, em demanava 4.500, i perquè clar, després explicaré on va parar tot això, la història d'aquests contes, no? I la Vanessa, que és la cinquena component, o la primera, o la tercera, o la quarta, com tu vulguis, estava explicant això, que estava preocupada perquè havia escrit aquests contes i no tenia qui me'ls dibuixa, la il·lustradora. I resulta que em diu, bueno, jo feia dibuixets pels meus nebots, diu, però ara ja se m'han fet grans, i clar, ara m'estan demanant. Dic, ostres, ho dius en sèrio que dibuixes? Diu, sí, m'encanta dibuixar. Diu, escolta, i tu no em dibuixaries a la Vera? Diu, i com la veus, la Vera? Dic, doncs mira, la vull amb cuetes, amb ulls grossos, amb una gorreta que la porta de costat, va amb uns guants grocs, amb molt vivaratge. Dic, i el globo es diu Andy, perquè el globo també té nom, es diu Andy. Dic, no sé, tu no tens, eh? Bueno, fantàstic. Bueno, em va portar un dibuixet al cap de 8 o 9 dies. Dic, però què és això? Això és una meravella. Si és el que jo volia. Bueno, dius que t'ho coloregi? Sí. Posa'm els colors. Va posar els colors i com vaig veure la Vera amb aquells colors, la gorra tan vermella i bueno, espaterrant, vull dir, meravellós. Bueno, vull dir la paraula espaterranya 3 o 4 vegades, però és que és així. I li vaig dir, Vanessa, i tu em faries la resta dels dibuixets? I em va dir, oh, però si vols sí, i t'agrada? Dic, és que m'encanta, és que és una noia que és tan carinyosa, és tot carinyo. I bueno, em va fer llavors ens reuníem al carrer i jo li deia, doncs mira, vull això, vull allò,
plegades, no?
I ella m'ho anava fent i és que no li tombava res, més deia, aquí afegeixi això, en el globito li posa-li això que et falta, aquest petit detallet. Però bueno, increïble.
Mai sap, no? I parlant, no. Es retobren tantes portes,
increïble.
No? Les persones al teu entorn no són la persona que et podia ajudar.
Sí, sí, increïble. I bueno, ara hem quedat pendents, que perquè els contes ja estan escrits, el que passa és que els trec per etapes, ara, perquè ara està punt, segurament, avui o demà serà mare. Sí, ostres,
la il·lustradora.
La il·lustradora.
Que hem de, diem sí, el seu nom per així.
Aprofitem per aprofitar-la.
Que es diu Vanessa Mateos Naharro.
Correcte. I tindrà una nena que es diu...
Vera.
No.
Ah,
diu, Marina, perquè té una història, el dir que la van fabricar, etc. Però això ja ho explicarà ella.
La història marinera, no?
Ah,
exacte,
ah,
per això es diu Marina.
Un altre episodi, no?
Sí.
Però deixarem... Això ja és de l'altra novel·la, em sembla, no?
Sí, la deixarem les tietes.
Molt bé.
Que
i llavors he dit, bueno, ara acaba, tingues la nena tranquil·lament i al setembre també ens trobem a seure i em faràs dibuixets del Pep i la Neta. Uau. I així anem fent per etapes.
Doncs escolta, abans ho has dit, que on van els diners, els beneficis que pugui tenir
sí,
a publicació d'aquest llibre?
Resulta que fa molt temps, amb un grup d'amigues, vam escriure un llibre que es diu Poti Poti de cuineres, perquè totes deien, no, jo faig un pollastre, o sigui, jo faig... Total, que vaig crear aquest llibre jo, i el vam posar per Sant Jordi en una paradeta. Vam vendre com 375 llibres, i allà vam descomptar les despeses que vam tenir i vam dir, escolta, jo els hi vaig dir, escolta, jo aquest llibre faria una cosa, ho donaria per Sant Joan de Déu, perquè nosaltres què farem d'aquests diners que ens s'obrin? No farem res, anem a fer una bona obra. Total, que vaig anar a Sant Joan de Déu, vaig parlar amb ells i dic, mira, he escrit un llibre que es diu Poti Poti de cuineres i volem que un cop tretes les despeses, el que quedi de venda pel dia de Sant Jordi sigui per vosaltres. I em va dir, perfecte, em van donar el logo, vaig posar el logo. Bueno, vam vendre el dia de Sant Jordi, vam vendre 375 llibres. Es van quedar 1.400 euros nets. I resulta que quan vaig escriure el segon llibre, que després ja en parlarem, que es diu L'escapada, Tocata i fuga, que és un llibre per adults, vaig portar el manuscrit a Sant Joan de Déu una altra vegada, perquè també volia fer el mateix. Dic, jo escric el llibre, l'autoedito, l'edito, pago jo de la meva butxaca, que és la meva aportació, i tot el que jo resulti de la venda d'aquest llibre va per Sant Joan de Déu. I esclar, quan van veure el manuscrit, em van dir, home, al cap de dos dies, home, és que aquest és per adults, i esclar, com que això és un hospital, que no hi hagi algun papa o una mama que a la millor doncs, no hi estiguin d'acord. Dic, bueno, no patiu, cap problema. I patapam, se'm va encendre una llumeta, que sabia que hi havia una associació que es diu AFANOC, que és l'Associació de Famílies de Nens amb Càncer, que tenen una casa allà al Vall d'Hebron que es diu la Casa del Xuclis, i és una casa on s'hi allotgen famílies que tenen nens amb càncer que no tenen recursos econòmics. I allà hi ha com uns bocs petitets que s'hi pot allotjar el papa o la mama amb el nen o la nena, perquè a la millor durant un mes i mig o dos han de fer cures pal·liatives, i és clar, si no tenen recursos i són de fora de Barcelona, no poden anar a un hotel, ni poden anar i venir cada dia, i això és una barbaritat. I llavors es poden allotjar allà, hi ha una cuina comunitària, hi ha un jardinet, la casa és extraordinària, vull dir, hi ha inclús els hi fan classe, i molt bé. Llavors quan vaig veure allò, dic, home, els vaig anar a veure i els vaig dir, mira, he escrit L'Escapada, i aquest llibre, dic, jo si esteu d'acord, el que reculli de la venda d'aquest llibre anirà per vosaltres. I em diuen, home, encantats de la vida, perquè això és casa, no és un hospital. Em van donar el logo, que és el Xuclis, bueno, és una passada, i estic molt satisfeta, vull dir, he vengut, perquè els venc de Bucorella, vull dir, pico pedra cada dia, perquè jo el que vull és que em quedin els diners nets, perquè no el dono ni a Amazon, ni a una llibreria.
No vols intermediaris que es facin,
vull ser lliure,
s'enriqueixin una mica amb...
Exacte, és que s'enriqueixen a la...
Hi ha una sintonia.
Clar, és que s'enriqueixen a la meva costa i a la costa d'aquestes famílies que pot a pena tenen, no? Llavors, bueno, els tinc entregats molts diners amb el llibre de L'Escapada, i quan vaig fer els comptes, els vaig anar a veure i vaig dir, mira, els hi vaig ensenyar ja com estava ja quasi muntat, i molt contents, molt contents, molt contents. I aquest Sant Jordi ho vaig presentar, passa que aquest Sant Jordi ens va fer aquella tramuntanada de pedregada, bueno, m'ho va tirar tot per aquí i per allà, i esclar, havia de venir molta gent, déu-n'hi-do els llibres que he vengut, en català no me'n queden. Bueno, he fet dues tirades no molt llargues.
Però perquè, també l'heu tret en castellà.
Sí,
no?
Perquè clar, perdó?
Però també l'heu tret en castellà, que és l'exemple que tenim aquí.
Sí, n'he fet en català i en castellà, perquè no sabia exactament com em respondria. Però clar, jo és que amb això soc a nivell de contes de nens, soc novata totalment, no? Llavors no sabia jo quin resultat tindria. La veritat és que el català ha tingut molt d'èxit, però el castellà ja només me'n queden 30, vull dir que també està funcionant. O sigui que estic també molt contenta. I ara, doncs, bueno, tinc els diners guardadets en una compte, i quan ja tingui la cosa ja... que et faci una mica de bulto, doncs els hi faré una primera entrega. I si això veig que va bé, no sé si faré més del número 1 o ja aniré a tirar al carrer el número 2, que seria
la saga, no?
Seria
la saga.
Ah, exacte, seria la idea.
Doncs seria la idea. En poc ja els hi compres una altra casa a la gent de l'associació de familiars.
Bueno,
imagina't.
Un annex al costat. Doncs suposo que...
Una casa globus. Podria ser una casa en forma de globus o penjada.
Bueno, ja, no? Bueno, escolta,
hi ha globus que són cases, no?
Sí, bueno, hi ha el Malcolm Forbes, que ara ell és mort, era el ricachón en americà.
El Forbes.
Hi ha la famosa revista Forbes, bueno, jo aquest senyor...
Que no és el dibuixant, no el Forbes.
Clar,
el Forbes,
ell, el Forbes, que tenia molts diners, que tenia també uns hobbies que se'ls podia permetre.
Clar.
Aquest senyor era un gran col·leccionista de motos Harley Davidson. I tenia, a part de tenir mils de motos Harley Davidson, tenia el globo Harley Davidson, un globo que quan el tenies al teu costat de poc queies, perquè era increïble, perquè només li faltava engegar-se el motor. Impressionant. I tenia, ell té un castell a Normandia, que a més que cada any invitava a diferents pilots. Un any vaig tenir la sort de ser invitada, i ens ho pagava tot, el viatge, l'estada, ens donava diners per si teníem gastos. Sortíem d'allà al seu castell de Normandia. L'únic que ens demanava era que un dia havíem de portar un VIP, que podia ser el Roger Moore, l'Elizabeth Taylor,
el
Sean Connery, el Conde del no sé què, el Conde de Montecristo, bueno, per dir alguna cosa, no? Però impressionant, a mi em va tocar... Bueno, em va tocar un príncep que estava vinculat amb els Borbons i bueno, amb tots els meus respectes em vaig haver de mossegar la llengua diverses vegades, però bueno, era simpàtic i vaig pensar, bueno, igual, fem-lo feliç i que voli, no? Cap problema. Però bueno, deixant a part aquesta petita anècdota borbònica...
O sigui, tu que dius que ets pilots de globus, ara podem entrar en el... Sembla que entrem en el món aerostàtic.
Parlem de globus i de lo que tu
vulguis. Com el diríem, el món
El món de l'aerostàtic, el món de l'aerostació, sí.
Clar, ara és una cosa que, o sigui, comercialment o com a activitat turística, hi ha gent que et pugen amb un globus, no? El típic que fan les famílies ara, no? Per l'aniversari dels avis o d'algú, no? Que pugen un rato, però és diferent que com a esport.
Sí, és que hi ha dues modalitats. Una és, se'n diu cautiu, que el cautiu és, tu l'infles, el lligues amb quatre punts, deixes uns metres depèn del dia, si és un dia que no fa gaire vent pots pujar més alt, fas 25-30 metres i llavors puges i baixes, puges i baixes. Això està bé doncs, quan hi ha una festa i llavors van pujant papes i mames i nens i tothom s'ho passa molt bé. I després hi ha el vol lliure, que pots anar a volar sempre i quan estiguis en zona que no estiguis a prop d'un aeroport, perquè també s'ha de demanar permís, etc.
Has de demanar permís cada vegada.
Sí, quan tu voles...
Has d'informar que estaràs volant perquè sàpiguen que hi ha...
Sí, sí, jo no puc agafar el globo i inflar-lo en un camp, al primer camp. Home, podria inflar, si no hi ha cap aeroport a la vora, però val la pena de demanar, que és el que se'n diu el NOTAM. I després hi ha els campionats, que aquests ja venen organitzats. Hi ha el Campionat d'Espanya, el Campionat de Catalunya, bueno, abans hi havia el Copa del Rei, bueno, hi havia...
I això és com has de fer un trajecte que et diu has de passar per aquí, per allà i per allà.
Bueno, tela, és com,
veure,
no, té, això, no és tan fàcil, eh?
No,
i després ara està molt, molt, molt de moda, que a mi, bueno, m'agrada i no m'agrada, que és els vols de passatgers, que un cumpleanys, un aniversari de casament, una sorpresa, etc. I és clar, són, a mica en mica s'han convertit en globus molt grossos, i llavors són globus amb compartiments en el qual hi caben 16 persones, ara se'n fent ja de 25, i clar, jo tot això, bueno, la gent s'ho passa molt bé, és clar, la Capadòcia...
És quasi un zapelín, no?
Sí, sí, jo volar això, doncs... No sé, mira...
Ah, són com globus amb habitacions a dintre?
No.
No. Compartiments?
Compartiments.
Amb divisions, no?
Sí, amb divisions, perquè clar, és com que són tan grossos...
Dins del cistell, però amb divisions.
Dins del cistell ho fan, ho divideixen.
Perquè la gent no es caigui.
Perquè la gent, clar, perquè la tothom s'aniria amb un... La gent... És que aquí clar, el pes repartit d'alguna manera.
El pes quedi repartit.
Exacte, però són 4-4, 4-4 i el pilot pel mig.
Clar,
saps?
Perquè realment és una cosa que si de cop i volta tothom... es posés en una
sí, clar,
banda,
perquè tot, condiciones... No, aquí es m'acolla, i tots, tots cap allà, i llavors...
Condicionaria el vol.
Desestabilitzar una mica, a veure, no passaria res, perquè està molt ben equilibrat, a nivell de l'enganx i tot plegat, però bueno, ho fan d'una manera que queda, segur que queda repartit i la gent no es mou.
Perquè globus casa, tipus, com un Zeppelin o coses així?
Bueno, o sigui, el Zeppelin...
És una adaptació del globus,
sí,
no?
Sí, bueno...
Que el Zeppelin... Bueno,
és diferent.
En la nostra
no
tenim un altre
nom. Clar, el Zeppelin és un globo d'heli, no? D'heli,
sí. Quan hi van veure els jocs del 92, va venir el Zeppelin... És que clar, jo t'estic parlant com que tinc tants anys de mercat, vull dir, puc explicar-te allò d'ara i allò d'abans, no? Va venir el globo de la Fuji i el globo de la Goodyear. I van estar volant aquí, tenien el quartel general a l'aeroport de Sabadell. No em fan dir aeroport.
Però són globus o són Zeppelins?
Era un Zeppelin.
Dirigibles, no?
Dirigibles, sí.
Bestial, era enorme. I volava per sobre Barcelona. I un dia em vaig tenir una invitada i vaig fer un petit vol per sobre Barcelona amb el Zeppelin.
Que és algo difícil de fer, perquè bueno, els Zeppelins van passar quasi la història des que va haver aquet accident.
Bueno,
famós.
Però joder, com si no s'hagués enfonsat un barco.
Sí,
però jo reivindico els Zeppelins com la forma de volar del futur.
Però sí que és cert.
Perquè al final, l'Eli, jo què sé...
És que
però el que sí...
L'Eli és un gas que està molt present.
Ara no us ho desmenteixes, no, Mercè? Però el que sí que va passar la història és que a partir del moment d'aquell accident sí que va quedar una mica apartat com una alternativa.
Bueno, els van fer servir molt...
Van
fer servir
molts...
Sí, però va marcar un abans i un després.
Sí, evidentment.
Però...
Sigui just...
Home, per portar la contrària ara mateix,
sí,
jo penso que és més
l'evolució
del vol amb els avions que va fer que els Zeppelins això, perquè d'alguna manera, si tu ja tenies unes màquines que eren més estables, que podies portar gent i tot plegat, que van ser els avions comercials que van començar llavors, perquè fins llavors només hi havia avionetes i de guerra, com a molt.
Sí, no? Passa que ara els Zeppelins que van fer, perquè de la guerra em va fer servir-ne molts. Mm-hmm.
Quina
però després,
guerra?
a la Segona Guerra Mundial hi havia molts Zeppelins.
Els alemanys.
Els alemanys, sí. Pensa que carregar un deli, un bitxo així, és espectacular. Estem parlant de milions, d'euros, una passada. Val una fortuna,
I a l'heli.
A l'heli. I ara ja fan...
No?
Aquests porten uns motorets amb unes hèlices que els fan una mica de propulsió. Ja veieu, bueno, aquí hi havia un petit Zeppelin que era el de la Pepsi Cola, que era molt divertit perquè quan anàvem als campionats apareixia aquell Zeppelin de la Pepsi Cola, que era molt xulo, no? I ara ja, les cabines que han fet últimament ja pot portar 10 o 12 persones, vull dir cada una. I ara l'altre dia vaig llegir precisament, que m'ha cridat molt l'atenció, que volen fer un Zeppelin que faci Barcelona a les Illes Balears.
Clar.
Jo dic, bueno, de moment que ho provin, perquè, i, bueno, en fi, no sé.
A veure, tu dubtaries de que fos algú
turista?
No ho sé, mira, és com tot. És com aquell el de Must, que ha fet el coet que puja
al
Virgin, el mateix, vull dir, tot, a mi em dius, voldries anar a la Lluna? Evidentment que m'encantaria anar a la Lluna, però clar, una cosa és dir, vull anar a la Lluna i m'agradaria anar a la Lluna, i l'altra cosa és ficar-me dit un coet i que sigui de veritat, i llavors a la millor és com tot. Mira, pujar amb un globo, jo tinc un fill que quan era petit me l'emportava a volar, és perillós, bueno, és també és perillós anar pel carrer. Si tu tens el material en condicions,
accident,
sí, perquè pensa que amb els globus passem les ITVs igual que un cotxe,
les ITGs, eh?
Sí, sí, i el títol revisió cada any, vull dir, a partir abans era cada dos, cada quatre, cada dos, i ara és a partir de la certa edat és cada any, vull dir que hi ha un control rigorosíssim tant de les ampolles, perquè el globo d'aire calent va amb gas propà.
Clar.
Amb gas propà. I llavors ja tenim unes cubes que ens carreguem les bombones que van dintre de la cistella. Aquestes ampolles també passen revisió. Passen revisió els cremadors, passen revisió tots els tubs i passen revisió tota la tela de la vela del globus, no? Perquè hi ha una prova de resistència, que no és el mateix la resistència que pugui haver-hi a dalt de tot, que és on rep l'escalfor, al mig o a baix de tot, eh? Vol dir que si un avió de qualsevol companyia aèria ha de passar les revisions, vull dir, un avió pot caure, sí, no,
bueno, cauen de tant en tant,
cau, o... sí, però no cauen així pam, cauen perquè hi ha hagut una sèrie de circumstàncies molt determinades. Amb l'aerostació també hem tingut un accident, i també hi ha hagut, algunes han sigut fallo del pilot, i altres ha sigut una circumstància no prevista, que
com pot passar,
va ser un cúmul de circumstàncies que van fer que allò quedés malament,
no?
Exacte.
L'aire, el vent o no sé què,
sí,
o que hi ha una cosa que
ha tocat
passat,
una cosa que no la va veure, bueno, mira,
en tot cas podem dir que tu saps de què parles, en el sentit de que diguem que tens un títol, algú que t'acredita poder volar, perquè no pots fer qualsevol.
No.
I en aquest sentit important dir, i en m'explicaves ahir, que l'estat espanyol va ser les primeres dones pilots,
sí,
perquè com molts altres àmbits,
sí,
segurament ha estat un àmbit molt més masculí.
Sí, era,
sí. I no sé si segueix sent,
sí,
així.
No, ara segur, ja no tant, però bueno, però continua. Més. Saps què passa? Que aquella època, quan jo vaig començar, hi havia quasi tot, era, bueno, tot homes, no? Llavors hi havia la nòvia o la dona, en aquella època, que els ajudava. Fins que vam ser dues que vam dir, ostres, traiem el títol. Després va haver-hi una tercera, i és clar, tot això ha anat increixendo, i ara què passa? Aquestes primeres dones han tingut fills. Per exemple, Ultramàgic, que és la fàbrica de globus que hi ha a Igualada, que per cert és la segona o tercera a nivell mundial de fabricació de globus.
Sí, no ho sé.
A Igualada.
Sí, ara, d'Igualada,
és espectacular.
Una del... Mira, ara et veurem una connexió amb la noia.
Sí, és increïble. Vull
hockey, dir, patins i globus.
Doncs pues mira, la fabricació de globus aerostàtics...
I a vegades algú regala globus, o sí, o què? O...
De vegades què?
Jo pregunto si algú regala un globus, sí, perquè és vell,
no,
o el que
vols donar,
sí,
idees, no?
Home, si vols et puc regalar un globet aquests d'heli petit, com vaig portar ahir en el compte, no? Comptes, però bueno, penseu que si entréssiu a la fàbrica al·lucinaríeu, perquè és clar, ells fan globus molt grans, i és clar, les cosidores estan amb la màquina de cosir colades amb la roba, i dius, com pot ser que s'aclareixin cosint això? I van cosint tiqui 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 tiqui, van cosint, i a baix on fan les cistelles, perquè les cistelles són de membre,
sí,
de jonc,
no?
Llavors el mullen i el van moldejant i el van ficant, tot és artesanal. Els cremadors també es fabriquen, és, vull dir, és increïble. En aquest moment jo crec que ja tenen uns 60-70 treballadors, eh?
Clar.
Però fan globus normals, de mida no convencional, i ara estan fent, que estan exportant al Japó, estan fent molts globus per la Capadòcia, estan fent globus de 25 i 30 places, vull dir, unes cistelles que dius, bueno, comenceu a fer això, és impressionant.
I dius a Capadòcia, ho has dit diversos cops, perquè allà hi ha molt...
Bueno, és la cuna de allà a Turquia,
sí.
És la zona aquesta, bueno, coneguda tan turística d'Anatòlia, de Turquia.
Sí, perquè hi ha les famoses...
És on la cuna quasi dels globus, no? Ah, sí. És un dels atractius turístics.
És un atractiu turístic. O sigui, hi ha diversos atractius turístics.
Per veure les ciutats aquestes,
no,
les coves,
no? No. Volen per la zona que hi ha les xumaneies, aquelles, i esclar, van volant per allà i és semblen
volants. És part del paisatge, sí, habitual de la Capadòcia.
És com a Egipte, és també, Egipte també ja li està aixafant, ja estan arribant més o menys les mateixes dimensions. Egipte també, que ara...
Hi ha llocs turístics que s'han caracteritzat per ser...
És impressionant.
I llavors tu els vols a globus, el fas allà, perquè veus altres globus, perquè la imatge que...
Bueno, perquè hi ha una indústria, i jo realment els únics cops quasi que he vist globus a la meva vida és quan vaig estar a la Capadòcia.
Empreses...
Tot i no fer-ho perquè al final són preus una mica
prohibitius, sí, piquen una miqueta.
Però bueno, a part dels diners que es mouen allà... És
penseu que allà hi ha empreses que tenen 80 i 90 globus,
clar.
Amb els seus pilots. I i ara, per exemple, també hi ha, volen a Kènia també hi ha globus, també al Marroc. O sigui, d'alguna manera, llavors també se'n van cap a Mèxic. Vull dir, molts dels pilots, o sigui, és que això ha fet una evolució. Quan nosaltres vam començar, llavors jo recordo, mira, jo us explicaré, i és ben cert, la primera que jo pensava en les globus de Julio Verne, no?
Sí.
Em van dir un dia, jo havia fet pinitos amb l'ala delta i estava una mica vinculada al món de l'aire, no? I em van dir, escolta, Girona, el diumenge que ve hi ha una concentració de globus aerostàtics. Jo dic, oh, vine, que t'agradarà i tal. Bueno, vaig anar allà, carai, hi havia, us ho prometo, hi havia tres globus, el globus de Corte Inglés, el globus d'Iberia i el globus de la llet Lettel, us recordaré tota la vida. I després hi ha un globo petitet, i quan els van inflar i es van aixecar i vaig veure que marxaven, dic, això és meravellós, i ja em vaig enganxar des de llavors. Tot això ha evolucionat molt, inclús volaven, perquè ells volaven amb aquestes publicitats, però després es van anar fent globus amb aquest fabricant que tinc d'Igualada, Ultramàgic, i hi havia molts globus que no portaven publicitat, llavors posàvem pancarta, llavors anàvem amb el globito i la cistelleta i anàvem a veure a cases comercials i deia, escolti, tenim un globo, podem fer campanyes. Llavors, esclar, es convertia en una gran valla publicitària, que esclar, es feien fotos i aquestes fotos sortien en el diari, i esclar, això a les empreses els interessava moltíssim. I esclar, vam fer molts treballs per la Danone, i es va fer el globo del Danap, que era l'ampolla, bueno, el freixenet, l'ampolla de la cordonera del freixenet, pensa que la Fontvella té una ampolla que sembla que la treus de la nevera perquè tens les gotes d'aigua del fred i tot, és preciosa.
A veure quin dia en fem una de la ràdio.
Sí.
Doncs escolta, Mercè, hauríem de fer un paro musical, tenim una persona també precisament des de Noia esperant-nos, posem una cançó que no sé si ens podrà transportar al món dels globus, i la posem una estona almenys i després comentem alguna coseta més perquè la gent sàpiga com contactar-te i parlem amb aquest company.
Molt bé, fantàstic, moltíssimes gràcies.
Què escoltarem, Manos Tijeras?
Doncs escoltarem una estrella del post-punk alemany, la Nena, amb la seva gran èxit, el 99 Luftballons.
Versió alemana, perquè també hi ha l'anglesa, no?
Versió alemana, sí.
Basada en uns fets reals, que eren aquells globus que va veure, es veu. Sí, sí, a tota una història, busqueu-la.
Sí, jo que vaig veure és un documental molt xulo d'aquesta època de Berlín. A tu t'agradaria molt, te'l recomanaré després. A veure si ho trobo el títol.
Vinga, recordeu, vaig a l'Assemblea de Majares contra el DF. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Thank you. heu deixat aquest temazo, però bueno, busqueu-lo, busqueu-lo. Doncs escolta, ja que escoltem música, tu t'agrada la música, no?
Molt.
Vol dir breument que ahir vas tenir un bolo.
Sí, va tenir un bolo.
Bolo qualsevol, no un bolo.
Va ser un bolo increïble. Va ser el 57 o 61, ja no me'n recordo. Una trobada internacional de cantaires que van venir d'Estats Units, d'Anglaterra, de Ghana, bueno, jo que sé, una passada. Vam fer sis dies seguits, totes les tardes cantant amb un director que... Bueno, ens va arribar a matxacar perquè cantàvem en turc, en grec, en un italià que no era l'italià, sinó que era una mescla d'italià. Bueno, vam fer-ho en català, en castellà, en arameu, bueno, jo què sé, no us ho podeu imaginar. I la Cluenda la vam fer ahir en el Palau de la Música. I va ser espectacular, vull dir, la veritat,
espaterran.
És que anava a dir, per dir que ho he dit quatre vegades, és que per mi espaterran ho diu tot, és una paraula que...
Espitoflant, deia un, no?
Exacte, algo així, hi ha paraules que ja no cal aclarir-la, no? Ja t'ho diu tot. I...
Molt bé, doncs escolta, Mercè, podríem estar dos programes més xerrant, o tres, però hauríem d'anar tancant per fer la
podem promoció. Podem escoltar, Mercè, i altres, en la, com es diu, les dones i el...
Dones de les dones, dones de les dones.
Dones de les dones. Radio Urania,
Radio Ferró.
Radio Ferró.
Radio Ferró.
Recorda els comunitaris. Recorda el dia que feu el directe o no?
Oh, no me'n recordo ara perquè no. El tenim al setembre, però hem de concretar perquè com que tots els aparatos de tot són propietat d'Urania, llavors ens han de dir tal dia el teniu lliure per vosaltres. Llavors ja tenim els dies al mercat, fixes, de 7 a 9 i bé, aquí estem. Ojalà que fóssim al setembre, ja us ho diria, encantada la vida.
Bueno, la gent per saber, per exemple, quan et pot escoltar la ràdio i sobretot com adquirir, per exemple, els contes de Vera la Globera que has explicat abans, o un llibre que no ens ha donat temps a parlar però que estaria bé que diguessis el títol, la manera més fàcil de saber i de on adquirir-lo si surts algun dia al carrer i de contactar-te per xarxes socials, no?
Sí, mira,
estan present.
Sí, mira, jo us agraeixo molt. Tant Vera la Globera com l'Escapada Tocata i Fuga, els podeu contactar amb mi, o sigui que la venda és totalment directa, vol dir que la vostra aportació és total i absoluta per la Casa dels Xuclis. Jo tinc Facebook, tinc Instagram, vull dir, jo em dic Mercè Carrió Fornells, vull dir, em trobeu pel nom perfectament, cap problema. Allà em podeu posar un missatge a través del Facebook o d'Instagram. Contacteu-me amb tota facilitat i jo quedaré amb vosaltres personalment, o si sou de fora de Barcelona o esteu a l'Hospitalet o allò sigui,
tu li portes en globus.
Us el porto. Bueno, un globus que a la millor ens aniríem a Pamplona o a Sant Fermín, no ho sé.
Bueno, no estaria mal.
Però, o sigui, perquè si bufa el vent al revés ens marxem, saps?
Que no, però, sí, eh?
Mira, us puc garantir que tinc globus enviats a Noruega, a Mèxic.
Globus?
No, llibres. He dit globus? Bueno, per... Totalment. I us animo que m'ajudeu perquè entre tots ho fem tot, perquè no sóc jo, sou vosaltres i jo, eh? Que quedi ben clar. Gràcies.
Doncs aquí queda dit la il·lustre figura multifacètica, la Mercè, i com us hem dit al principi, passem ara a connectar amb un il·lustre Mahara, precisament a la noia, des de Calafou, creiem que trobarem el Carlos, per parlar d'això, il·lustres Maharas. Continuem a Contra l'NDFM.
Quan anàvem a la primera
película de Fellini, ¿no? Esos personajes que salían en Fellini, Manuel. Sí.
Aquí, donde Mariquilla la Loca se adelantó a la Iglesia Católica y Oficial.
Yo conocí a Guillermo en la Gaceta de Málaga, en un periódico muy chiquitito. Se le ocurrió hacer a medias un reportaje que se llamó Los Ilustres Majaras de Málaga, ¿no? Una clasificación de los personajes así más extravagantes de la ciudad, ¿no? Y ahí pues yo, aparte de los que yo conocía, eran Lenguas, Matías y alguno más, pues ahí me dio a conocer a toda esta pandilla. Pues esta Carolina, estaba el Sopas, estaba el Bigote, que llamaban Bigote Pecho Lobo. Nunca me lo he pasado tan bien trabajando en la prensa, ¿no?
Hace poco me dijeron, ¿tú cuándo fue la primera vez que viste a un personaje de estos en Málaga? Yo le digo, esto no me pregunte cuándo fue la primera vez que vi el mar, ¿no? A un malagueño. No se le puede preguntar eso, porque eso era parte del paisaje, ¿no?
¿Tú conoces al pillayo? Un viejecillo re negro.
Pues eso es Ilustres Majaras. Donar-li benvinguda i que també nos cuente des de d'on de llama, a veure si ens escolta. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Amb qui tenim el gust de parlar?
Escolteu?
Sí, perfectament. Tu ens sents o no? No, ens sembla que no ens ell. Ara ho arreglarem, això. Ara sí que ens deu sentir, oi que sí? Es que estamos aquí reapropiando el teléfono en el aparato, el conector del teléfono aquí en la taula.
Eres el primer.
Es el primer en esta nueva época.
Que vuelve a llamar ahí a nuestro teléfono fijo. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Si te quieres presentar tú mismo?
¿Perdona?
¿Desde dónde nos trucas? ¿Si te vols presentar tú mateix?
Sí, mira. Yo truco ahora mateix. Bueno, ahora mateix estic a Cubella.
Ah, hasta la Bayuki.
Sí, en casa de una amiga. Y bueno, soy Carlos y como así, soy el codirector junto con Dita Segura del documental Ilustres Majaras.
Del cual hemos ahora escuchado, hemos escuchado un avance que está penjat a, ho podem dir, al YouTube, perquè també qui vulgui buscarlo. Pues explica'ns. Què vol que busca retratar, d'on i una mica aquest projecte, per què vau pensar, vau motivar-los a tirar-lo endavant?
Pues mira, este documental surge justo en medio de, bueno, del inicio de la pandemia, porque un amigo, que es Guillermo López Vera, muere por tema del COVID. Y bueno, en los años 80 era periodista y había hecho un artículo que se llamaba Galería de los Ilustres Majaras Malagueños. Entonces, bueno, recordando un poco la afición que tenía Guillermo, una afición un poco compartida, una fascinación por, bueno, toda esa gente que aunque no vive en la calle, hace su vida y construye su identidad en las calles, ¿no?, de la ciudad, y va construyéndose como personajes, ¿no?, por la excentricidad, muchas veces una excentricidad que roza, ¿no?, o es parte de la locura, ¿no?, y se convierten en personajes del imaginario de popular, ¿no?, en este caso de la ciudad de Málaga, ¿no?, pero bueno, detectábamos que era una cuestión que ocurre en todas las ciudades,
universal,
¿no? Personajes que por barrios o por zonas se convierten como en bueno, lo que como lo trataba de llamar Guillermo en Ilustres Majaras. Entonces, como parte de un homenaje a Guillermo López Vera, este periodista, pues se nos ocurre hacer, pues, rememorar esa galería de Ilustres Majaras, pensando también que él, de alguna manera, por su recorrido vital, era también un ilustre majara, ¿no? O veía en estos personajes también parte de sí mismo, de su propia identidad, ¿no?
Y Carlos, aunque sea universal, digamos, esta realidad, que también no son los majaras, la Asamblea de Majaras nos sentimos representados y hemos convivido ahora en el barrio del Raval, pero en un espacio durante años que es la Plaza Real, una, yo creo, de las cunas de personajes así en Ciutat Vella, en Barcelona. ¿Ves alguna particularidad en Málaga, que no sé si es tu ciudad de origen?
Bueno, yo veo cierta particularidad, bueno, no sé si es una... Es que es difícil, porque claro, cada uno ve particularidades, ¿no?, en el sitio en el que viene, pero muchas veces porque desconoce no ha vivido, ¿no?, en otros lugares, ¿no?, de la misma manera. Entonces, como particularidad, te podría decir un poco un toque medio surrealista o cierto espíritu, eso, surrealista, extraño, pero es que eso se da, creo yo, en todos los lugares. Y no sé, yo creo que más que nada hay una cuestión que también es un atractivo, ¿no?, para la supervivencia de los ilustres majaras, que es la cuestión del clima mediterráneo, las ciudades de puerto, ¿no?, como, claro, como un atractivo que une, bueno, ciudades como Málaga o ciudades como pueden ser también Barcelona con
Marsella, con Nápoles,
Tánger o a otros lados del Mediterráneo, ¿no? Entonces se da como un circular o un cierto imaginario en el que creo yo que son ciudades acogedoras por el tránsito de gente, por el tránsito de como ese público para esos ilustres majaras por los favorecedores del clima, ¿no?, a la hora de acoger a quien vive o transita por las calles, ¿no? Pero no sabría decirte yo una peculiaridad o algo concreto, porque también desconozco mucho los personajes, ¿no?, o estos ilustres majaras de otras ciudades.
Yo la verdad es que no he podido evitar, quizá te lo ha dicho otra gente, pero al no ser de Andalucía, al escuchar el avance, pues también recordarme o pensar en Jesús Quintero y cuando hacía ese programa que era Loco de la Colina, donde él entrevistaba gente que yo siempre he imaginado, porque a mí me gustaba, la verdad, ese programa, que era gente que sacaba de, o él o sus colaboradores, de patearse la calle y de que eran parte del imaginario de ahí, no sé si en ese caso de Sevilla o de toda Andalucía, pero bueno, eso desde el desconocimiento, ¿eh?
Bueno, hay un poco de eso, ¿eh? Es que en realidad hay muchos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el documental hemos recogido algunas figuras, y figuras que eran conocidas sobre todo del centro de la ciudad, ¿no? Que eran conocidas por mucha gente de distintos barrios, pero luego hablando con la gente que hemos entrevistado, porque en realidad el documental lo que hace es recoger sobre todo testimonio de pintoras, o escritores, o gente vinculada a la arte que ha representado en su teatro o en su obra, el buscar el por qué han querido representar a estos personajes o qué huellas le han dejado, ¿no?, estos personajes en su obra o de qué manera la han inspirado. Luego nos decían que también, claro, en su propio barrio había. O sea, hay una abundancia de esos personajes, quizás porque también hay una puesta en valor, ¿no?, como de ese ingenio, ya te digo, medio surrealista, que de alguna manera roza el esperpento, que te saca un poco de la cotidianidad, de lo gris, ¿no? Muchos de ellos hablaban de, bueno, en época, sobre todo durante el franquismo, ¿no?, cómo eran personajes que rompían de manera radical la normalidad impuesta en las calles, ¿no?, o el tono gris que atravesaba las calles, y cómo actuaban al margen de cualquier código de comportamiento y con total impunidad, ¿no? Así como que esa supuesta locura o esa excentricidad se convertía en una especie de escudo que los hacía, que los protegía de cualquier autoridad o cualquier. Entonces se colaban en los transportes, entraban en los lugares, bueno,
recorrían las convenciones sociales, ¿no?
Les daba de comer o les acogía de alguna manera, y ellos, bueno, hacían sus espectáculos en la calle y eso, rompían la normalidad, la cotidianidad, y es algo que es muy frecuente. No sé si solo en Andalucía, pero es verdad que es bastante frecuente, ya no en cada barrio, en cada calle hay alguien así o ha habido alguien así.
Y Carlos, ¿cómo habéis retratado eso? ¿A partir de recuperar grabaciones antiguas, entrevistar a gente o las dos cosas a la vez? ¿O cómo lo estáis haciendo?
Bueno, hay una parte que, como te digo, son testimonios. Otra que son grabaciones. Pues en este trabajo fue muy importante Salvi Laporte, que él es un poeta. Bueno, ha hecho muchas cosas, fotógrafo, y pues grabó muchísimo material de la calle. Él tuvo también un local en el centro de Málaga. En el centro de Málaga, bueno, era un medio agravado, así abandonado, y tenía un local en el que se juntaban un montón de estos personajes y toda una fauna, ¿no? Como veíamos en uno de sus cortos, que era fauna amenazada, pues una serie de gente ahí, un reunión en el que se mezclaban muchas cosas, ¿no? Entonces, también mucho material en vídeo grabado por Salvi. Lo que pasa es, claro, de los finales de los 70, de los 80, entonces recogen parte de esos personajes, pero de esa época. Y luego escritos, poesías, recuerdos, testimonios, recortes de prensa, porque muchos de ellos cuando murieron aparecieron en la prensa local, eran personajes como muy conocidos, populares, entonces incluso los periódicos reflejaban pues cuando alguno de ellos moría, ¿no? Por la circunstancia que fuera.
Oye, Carlos, pues como tenemos hoy poco tiempo, por si nos gustaría que nos contaras primero en qué punto está el proyecto, si hay previsión de que la gente pueda verlo en breve, en qué formato, de qué forma, si también en Barcelona.
¿Alguna preestrena en Calafou?
Exacto, o que vengáis aquí a un a una
ahora mismo personajes. lo estamos acabando. De hecho, vendrá una compañera a hacer una pequeña residencia en agosto a Calafou, que es donde yo vivo en Calafou, una antigua colonia industrial que hemos colectivizado, que ahora es parte de una cooperativa de vivienda, que hay una serie de proyectos allí, y vivo allí. Ella vendrá durante el mes de agosto para acabar lo que es el montaje, terminar con gente, bueno, con un compañero Mau, que es sonidista, que vive en la zona, todo el tema del sonido, bueno, la postproducción y demás, y un poco la expectativa es poder presentarlo darle un pequeño recorrido por festivales para que gane cierta. Después también la gente que participó, porque hicimos un crowdfunding, pues le haremos visionados, ¿no? Haremos un visionado, sobre todo una previa en Málaga. Y después, para quien no pueda acudir pero haya participado, les pasaremos un visionado por así temporal, por online, ¿no? Para una plataforma online.
A las mecenas.
Y,
¿no?
Pero ya te digo, en principio nuestra intención es darle un pequeño recorrido por festivales y después ya haberle dado ese recorrido, ponerlo en redes y soltarlo, pero bueno, intentaremos hacer el máximo de proyecciones porque nos parece el formato más, es decir, está guay que la gente en algún momento ya después pueda verlo online de manera gratuita, lo que sea, pero interesaría poder mostrarlo, recorrer, y en ese recorrido también recoger historias,
claro,
en distintos lugares, en distintas ciudades, sobre las propias personas, ¿no? O la propia panorama, digamos, local, ¿no? De cada ciudad en torno a estos personajes, ¿no?
Nosotros ya visualizamos un...
O hacen de la calle su espacio.
Ya visualizamos un pase aquí en el Raval y hablar de también de la fauna autóctona. Pues, Carlos, para ver si quieres decir, pues, alguien, pues viendo esto, también acudiendo a la red viendo teasers o avances de lo que tengáis y que le mole, que quiera contactarte, si puedes dar alguna manera de contactaros para lo que sea, y después ya presentar una canción que nos comentabas que puede ilustrar lo que nos has contado.
Pues mira, sí, tenemos una página web que intentaremos que sea como no nos caben todas las historias en este documental, ¿no? Entonces intentaremos que sea una manera de darle continuidad y recoger, que es ilustremajaras.org. Y ahí hay contacto, ahí pueden encontrar las redes sociales, Instagram, Twitter, y un correo de contacto también, por si quieren contactarnos, por si les interesa el proyecto, por si en algún momento quieren, bueno, organizar alguna proyección o contarnos alguna historia en torno a lo que puedan ser Ilustres Majaras, que se puedan incorporar, ¿no?, a la galería de la web.
Genial. Pues oye, ¿con qué canción te apetecía que pincháramos?
Bueno, estaba esta de Los Chunguitos. Claro. Que parte entre los vídeos que tenemos, ¿no?, que nos pasó Salvi Laporte, pues hay dos músicos de la calle en Málaga que hacían una versión. Hemos intentado en el documental, pero no hemos dado con ellos, bueno, tienen un poco de mala vida, entonces no hemos dado con ellos para poder recrear ahora en la actualidad, pero cantaba una de Los Chunguitos que era Me Llaman el Loco.
Ideal.
Y nada, no, yo creo que buen tema para introducir y para entender un poco la
idiosincrasia,
la naturaleza de estos personajes y un poco de todos, ¿no?, cuando tratamos de expresarnos de otra manera.
Pues Carlos, muchas gracias por explicarnos esto. Larga vida al documental. Esperamos poderlo ver muy prontito. Y un abrazo, Majara. Ahí a todos.
Venga, muchas gracias a vosotras. Y un abrazo muy fuerte.
Venga. Hasta pronto. A Bali, chao.
No, 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 la libertad, ni la salud, no, 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 la libertad. Yo vivo mi vida para poder disfrutar. Yo vivo mi vida para poder disfrutar. Me llaman el loco de la calle donde vivo, porque no me importa lo que hagan los demás. Yo vivo mi vida para poder disfrutar. Yo vivo mi vida para poder disfrutar. Ni la salud, no, 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 la libertad. Ni la salud, no, 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 la libertad. Porque hay personas que no tienen dignidad. Ignoran lo que dice el amor, ignoran lo que es la verdad. Y aquellos de esos que murieron con tu arma, que la codicia lo llevó, y hasta el amor le va a ensuciar. Donde vivo, porque no me importa lo que hagan los demás.
Bueno, gent, doncs aprofitem per fer una miqueta de...
Sí, perquè tindrem connexió d'última hora.
Sí, farem una miqueta d'agenda, d'agenda, com fem sempre. La setmana, el darrer programa, doctor Axioma ens parlava de... d'un cicle interessant que es fa al barri de Vallcarca, Can Carol, que és a Vallcarca Sona. Jo vaig tenir la sort de poder-ne gaudir. els darrers divendres, doncs encara segueix el que queda de juliol en aquesta edició d'estiu, allà al carrer Farigola, a Canterol, a la plaça Farigola, espai que per cert es refundarà d'alguna manera, i això serà tots els divendres, més o menys a partir de les 8 del vespre, i us recomanem els propers concerts. Si voleu una mica més d'informació, busqueu la web cancarolbaicarca.cat i allà ho podreu veure. Concretament el proper diumenge, divendres dia 15, DJ Afi a Swan a partir de les 19 hores, que fa Funk Soul Afrobeat, i el divendres 22 Marga en Bande i Albert Casanova també a les 19 hores.
Bé, tenim també ja les festes del Raval per fi, i les celebrarem activament aquí en l'espai que ens acull, per primer cop, suposo, perquè la Festa del Raval, ja sabeu que hi ha les festes alternatives que s'organitzen, que ja no sé si s'organitzen o s'han subdividit. Ja abans estàvem nosaltres participant sempre aquí a la plaça Drassanes, no? A la plaça
Bueno, han estat unes festes sempre molt itinerants. Sí. Hi ha hagut realment
molts... És veritat, han tingut diferents emplaçaments, no?
Els darrers anys havia estat a l'Àgora Juan Andrés, fins que arriba la pandèmia, i llavors ara doncs, podríem dir que hi ha diverses festes també alternatives en el barri del Raval. Però bueno, sí que dir-vos que, per exemple, la gent del local organitza la seva nit punk, o sigui que igualment sí que certa continuïtat de concerts històrics, i és d'aquí una estona us el direm. Però bueno, Edu, tu suposo que volies dir la que organitzem nosaltres amb l'Ateneu Enciclopèdic Popular en el marc del 120 aniversari a la Bretxa de Sant Pau.
Sí, que fem una sèrie d'activitats al cap de setmana, des del divendres 15, que hi ha un pregó, després hi ha un cicle cinema Raval Rebel en el mateix Ateneu, que hi ha la pel·lícula de Barrio Chino de l'any 90, i després hi ha un concert de 10 a 12 amb Cumbia Caos i el Jojo 2. El Jojo 2. Vale. I el 17 hi ha la Ruta Llibertària, que és un clàssic de les festes del Raval, aquesta sí, no?
A les 11.
A les 11. Després un vermut amb ràdio en contrabanda.
Un altre clàssic.
Sí. Música amb Joe Solana. Després a les
3... Que és el Juanito Piquene, per qui no el tingui ubicat.
I de 6 a 8 hi ha el Micro Voltaire, que és un micro obert. I de 10 a 1, Indústries Orsines, Broadboard i DJ Jumping Disc. DJ GD.
Tot això a la Bretxa Sant Pau, que és bàsicament al costat d'on estem, al carrer Sí. Sant Pau amb Reina Amàlia, aquí davant de l'hort de Sant Pau, no?, d'aquests jardins.
Sí, i després el diumenge s'acaben les festes amb una paella popular i uns contacontes i animació infantils per part de la Sílvia i la Cecília.
Pues, a les festes alternatives, com deia l'Edu, que són històriques i que s'hi han participat, el que segur que encara es farà és que el divendres dia 15, a les 20 hores i fins a les 3 de la matina, a la plaça Jean Genet, parlant de personatges, d'il·lustres majares, un lloc on n'hi ha forces, a la part sud del barri es farà el concert punk. I actuaran la gent de Secuestro, Resets, Rotura, Dala, Batec i Endora i Sus Vicios, que és un grup que ens hagués agradat posar, l'únic que segurament, pues ja no tindrem temps, és un grup fosquet que a mi m'ha agradat molt i que us recomanem especialment. Però bueno, la resta de bandes també, de fet en una d'elles hi toca un ex-contrabandista.
Podem ficar mentre anem anunciant coses.
Perfecte.
Ninfos romàntiques.
Per exemple, és un temazo. Endora i sus vicios, divendres 15.
Somos ninfos romàntiques. Somos amantes sádicas. Somos muy alocadas. Y nos gusta hacer guardadas. Somos ninfos romàntiques. Somos chicas muy malas.
Una miqueta en aquest estil, però mira, ja tenim una trucada aquí, o sigui que la passarem en directe, si me'n dona. Bé, doncs deixem Endora una mica apagada i perquè tenim una connexió telefònica d'última hora especial des de l'altra banda del Mar Balear. Aquí tenim el... a l'altra banda, hola.
Home, pues aquí un membre de 1984, el magazín, que teniu
agermanat. Yeah, les nostres ànimes bessones, el capità Burning Heart.
El capità Burning Heart, un dels que dirigeixen també, entre altres persones, aquest magazín de 1984 que fem els dissabtes a Titoyota Ràdio.
Molt bé, i que el podeu sentir a Ràdio Bronca, aquí el públic de Barcelona.
Sí. I res, bueno, simplement pues hem passat unes cançons, no sé si les heu posades encara. No,
no hem posat res encara. Mira, mentre tu, mentre ens expliques, jo em prepararé una, si m'ho puc muntar.
És que avui hem tingut un programa repletito.
Eh?
Hem tingut un programa repletito sin tregua.
Ah, molt bé, que sento molt poc, Ernest.
Ah, coses del directo.
Està ja pujat, em sembla, Ernesto.
Molt bé.
Pues dispari.
Res, no, ahir, ara fa un mes vàrem fer l'aniversari del 35è aniversari de Titoyota Ràdio i ara amb aquestes temporades també ens animam sempre amb un altre concert que solíem fer a la placeta d'Algaida, però que aquest any l'hem fet a les escoles i hem titulat amb un nom que se diu Irradia Fest, d'acord? I en aquest cas la primera tongada d'aquest Irradia Fest del 2022. Però vàrem tenir la fantàstica presència d'uns grupazos d'aquí, tant de la illa com d'altres illes. En aquest cas vàrem estar tocant d'aquí de Mallorca, Route 5, un altre grup així més nou que es diu Crua, van estar tocant la Suite Pusmel, d'aquestes també que sempre no fallen mai a l'hora de venir als concerts que muntem aquí a Titoyota Ràdio i a 1984, i una de les bandes també clàssiques i mítiques que són Atsusura, un d'aquests també momentazos que ens encanta compartir amb aquesta banda. I això, i llavors també van tenir la presència de les Bratacus, un power duo de directes des d'Escòcia, que la veritat ens van fer vibrar les orelles, i fantàstic aquest moment que van tenir amb aquestes dues atletes molt joves, però que no deixen de sabut a ningú. Pues han passat dos vídeos, un dels quals és d'Usura i l'altre és una de les cançons també de les Bratacus.
Mira, ara l'estic adjuntant, a veure si aconseguim posar.
Pues escolta, Berni, ara ho punxarem. Felicitar-vos a Titoyeta i a mi.
Bueno, a titoyeta.cat tenim allà els podcasts i es pot escoltar també en directe, i si esteu aquí a Mallorca, pues el 107.7 de la freqüència merengada, l'extrema dreta del dial.
A veure si els majares i anem a parar els
il·lustres.
Sí, hem anat, jo també.
I després ens has d'anunciar algun també algun concert
aquí a Barna,
a Barcelona, no? Aquest, entre festes majors i festes majors també hi ha algun festivalet que és digne d'anunciar
d'aquí a Barcelona. Sí, el que passa és que no me'ls hem preparat.
Oh, no!
Jo tinc xuleta,
eh?
És Sardina?
A Sardana Fest? A Sardina Fest? Espera, il·lustra'm.
Ah, que teníem aquí Can Catuà, no sé si és una banda que...
que aquí a casa la nostra representació, evidentment. Us recomano que aneu a veure aquesta fantàstica banda Fundació Francisco Frankenstein, que a més han tret ara
Triple
aquest
F.
Seu nou disc que es titula Vuelva a ser mañana, i que podeu veure això el divendres, si no vaig errat, que no sé la sala, tu saps la sala o com se diu?
Sí, això és el divendres dia 15. Perquè el centre hi haurà tota la cosa, és a la sala Oblot de Barcelona, i juntament amb... i amb... la plan de ser paga, perquè és l'aniversari d'un espai que és el Psycho, un aniversari, i llavors que la gent es pia l'entrada anticipada, doncs ja veus tu, Sardina, gratis.
Pues ja sabeu, si no voleu que la Fundació Francisco Frankenstein vos tregui la targeta vermella, doncs no podeu faltar-hi, la veritat.
A veure si ens ho podem muntar.
Que jo sàpiga, tot i que no sóc aquí el mànager de la banda, ni molt menys, però com que soy part implicada de los canguros de criatures que hem de fer per les combinacions familiares, doncs crec que també per setembre els tornareu a tenir aquí, la banda d'aquesta de Fundació.
Ens hem una segona oportunitat.
Pues mira, podem...
segones oportunitats.
Potser sí, podrem quadrar, ja ho parlarem, no? Conspirar aquí una entrevista o un algo, no?
Ah, jo estaria molt bé.
Bueno. Bueno, pues els hi puc comentar a les parts implicades de la banda, a veure si us fan un raconet i us venen a visitar.
Molt bé. Pues ens ha encantat. Digues.
No, el manco, si no, una connexió telefònica.
Això estaria molt bé.
Mínim.
Molt bé.
Doncs, senyor Burning Heart, em posarem aquí usura.
Super.
I que l'hem aconseguit fer-ho aquí ràpid, perquè demà no tenia molt preparat, però bueno.
Home, Usura té temes contundents i són més curts. Crec que el de les Bratacos són una miqueta més llargs.
Clar, i no m'ha deixat enviar-lo pel mail, perquè aquí era això, i posarem Usura.
Ah, la primera vegada els enviarem directament pel mail. Però bueno, si els voleu veure també, hi estan penjats a xarxa, ara és 1984, i bueno, i a Titoieta crec que també hi haurà alguna cosa, o sigui que podeu veure també les altres bandes, i evidentment també compta que vàrem comptar amb la fantàstica col·laboració del doctor Magneto, que és una d'aquestes persones que fa moure l'esqueleto a mòmies i a tot tipus de morts, o sigui que els fa reviure, i així com fa reviure també els seus monstruïtos que els atoneja, i sempre és molt divertit veure'ls.
Fantàstic. Doncs llarga vida a Titoieta i...
Vinga.
A mi no sé si...
Llarga vida, Majares.
Au i do.
Pàtones, una ferrada. Apa, li.
Salut. Salut.
De quan nos robaron anoche, ¿no? Mira, esta niña ya se está quejando diciendo, vamos a estar aquí todo el rato. ¿A qué suena muy fuerte? Vale. Queremos agradecer una vez más a la gente de 1984, el programa de magazine Punk de Titoieta Radio, y a la gente de Titoieta Radio que siempre montan estos saraos, que bueno, creemos que son de los saraos más aceptables de la zona, y siempre es un placer tocar para vosotros y vosotras, así que muchas gracias de nuevo a 1984 y Titoieta Radio.
Bueno, doncs això ha sigut Usura. Sí que arriba el rebel.
Molt ràpid.
Ràpidament. Tant que estem... Caos, soroll.
Activitats que també es faran a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que igualment, a part de festes, encara manté l'activitat. El cicle de cine que es fa cada dimarts.
Sí.
I el proper serà en el Cinefòrum, serà Christine F., una pel·li que si no... Christian F., que parlant d'il·lustres personatges, pues, retrata el Berlín dels anys 70. Jo l'he vist, jo Cristina F., és amb el que està basat, molt recomanable, l'any 81. Això el dia dimarts a les 18:45.
Molt bé. Això és el que no és aquest cicle, és un altre. Aquí en aquest cicle, pues, a part del Barrio Chino, que ja hem anunciat que faran dins les festes del d'això el divendres, també hi ha Me gustan los poemas y Me gusta la vida, de Daniel Rodríguez Moya. Això és el dia 13 del 7, a les 7. Vale? Ateneu Enciclopèdic Popular. Aquí,
i
al carrer Reina Amàlia 38.
I ja sabeu que les festes del Raval empalmen o solapen una miqueta amb les del barri Vell, que és el Poble Sec, i per dir-nos més alguna cosa, dic a la gent de La Raposa, on vam estar fa poquet, Eduardo Moles Tijeras i jo, veient el recital d'una il·lustre contrabandista, que és la Flo Breyer, doncs també faran activitats. Per exemple, hi ha un sorteig d'estiu el dissabte 23, unes festes que us recomanem molt, que també hi ha un altre bolo, no?, un altre dia.
Sí, de la Fera. Que la Fera i los Disidentes, que es presenten a su novia queer, que
dia?
És això, no, el dia 16 a les festes de... Busqueu. 23 de juliol, 23, perdoneu, el cap de setmana següent.
Molt recomanable, aquest grup.
Que el mateix dia aquells són les festes del meu poble, bueno, el meu poble d'acollida, o la ciutat d'acollida, perquè jo en realitat vinc en un poble molt petit, que és a Torelló, i toquen la Dilla Russa.
Os padre.
I ara estic fent aquí una proposició indecent a veure si vol venir a les festes majors.
Pàlido.
No sé si ja s'ha fet plan ja per aquesta setmana o encara no, ara en parlarem, vinga.
Bueno, pues ja heu vist, molta xitxa en el programa d'avui. En principi ens despedim. Ves a saber si encara despedirem el juliol fent un programa d'aquests sorpreses. Hosti, que vas fer
no,
a l'estiu.
No, no, sí. Bueno, qui sap.
Si sobrevivim a les festes del Raval i tanta festa major.
I a veure si canviem d'horari, potser per l'any que ve.
Seguiu-nos. I si no, pues, escolteu reposicions que posarem aquest estiu i tota la programació a Contrabanda, a Contrabanda.org.
Moltes gràcies a la Mercè per haver vingut a acompanyar-nos aquí als Majares. Esperem que puguis fer moltes més coses i que qui sap si ens tornes a venir a explicar l'altre dia aquí a la ràdio. No,
les gràcies us les dono jo, perquè estic passant una tarda fantàstica.
Mira que bé.
I a més estic aprenent, esteu fent ràdio.
Com podem.
En aquest moment esteu sent els meus profes, o sigui, home, és perfecte.
Profes humils. I...
Gràcies.
Pues la Mercè que vola alt i que voli encara més alt. I res, pues això, ens marxem.
Sí.
Només ficant una cunya.
Una cunya.
Posem una cunya perquè ja estem fora d'hora. La gent de Cumbia Caos, que recordeu que estarà el proper divendres, aquí, a les festes de la Bretxa.
Vinga, salut. Me abandones contrabanda.
91,4.
L'assemblea.
L'assemblea
de Majares
se va
por donde
ha venido.
Ha venido. Cumbia Caos.
Nunca, pero nunca me abandones contrabanda.
91,4.
En Cataluña, un joven de 22 años.